Doncs mira, avui és el Dia Internacional del porter de futbol, si vols. Eh? Potser és aquella posició, aquell jugador o aquella jugadora que de vegades està poc valorada o valorat la feina que fan. Eh? Són un jugador més i de veritat que quan grans equips tenen una ratxa triomfal de tota una època, 2-3 anys, si t'hi fixes, sempre hi ha un gran porter al darrere. Per tant, és una gran figura. Avui és el Dia Internacional del Porter. Si en coneixes alguna o algun, doncs ja el pots felicitar. I també és el Dia de les Amèriques. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Que avui és divendres ja, 14 d'abril del 2023, a hores d'ara. Transitem a 17 graus a la ciutat de Lleida. Segueix encara el vent, amb alguna ratxa màxima que ha arribat als 40 km per hora. Ara estem a uns 20 km per hora. Però ull, perquè demà, dissabte, sembla que algú deixarà la finestra oberta, que arriba ventada, eh? D'això ens hem parlat tot seguit l'Armando Álvarez, des de l'Observatori Meteorològic de Lleida. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Escolta, algú us deixarà la finestra oberta demà, que arribi el vent?
Sí, quan veus els mapes que previstos i això la probabilitat és del 99%, però no dir el 100%, és gairebé segur.
Val.
Abans de passar el dia d'ahir, de demà, sí que comentar que avui és el 50è dies que no plou. El darrer dia va ser el 23 de febrer, i sí que va ploure després, posteriorment, mig litre en tot el mes de març, això no res, és el mateix,
sí, no
i quatre gotes el 1 d'abril. Però no, és per damunt de mig litre, per damunt d'un litre, 50 dies. I és a partir de 10 quan l'aigua és aprofitable del terra, on cau, és a dir, penetra 10-15 centímetres.
A partir de 10, Armando, i quants dies fa que no plou 10 litres per metre quadrat?
No, que no plou ni mig litre per metre quadrat fa 50 dies.
No, però i del darrer dia que va ploure 10 litres per metre quadrat deu fer molt temps ja.
El 23 de febrer.
Déu-n'hi-do.
Fa 50 dies.
Déu-n'hi-do.
Això a Lleida. I això que a Lleida, diguem-ne, a la plana de la meitat sud de Lleida i zones de la Noguera i el Pallars Jussà, l'hivern s'ha classificat de plujós.
Ja.
En el cas de Lleida van caure 93 litres, 30 per damunt de la mitjana, i que aquesta aigua ha quedat al terra i ha servit perquè al començament de la primavera alguns correus hagin revifat, hagin pujat cap amunt, però necessiten aigua perquè un altre factor que influeix molt és l'evapotranspiració, el que transpiren les plantes que han d'agafar l'aigua del terra per portar els sals minerals als fruits, al creixement de les pròpies, per exemple, els cereals, o la floració, o la foliació, la sortida de les fulles, i que si no hi ha addició d'aigua, no pot créixer.
Molt bé.
Ahir va ser el primer dia que van baixar de 20 graus després d'un mes, des del 14 de març, que no baixaven de 20 graus, ahir 18, i ahir va bufar el vent molt fort a Lleida, 83,5 la ratxa màxima. I lo lamentable és que avui continuarà el vent no tan fort, és un vent moderat, però que bueno, fa una mica de nosa, entre 18 i 20 km per hora, i demà revifarà molt. Moltíssim a cotes altes del Pirineu.
Oh.
De tal manera que, no sé si alguna estació, que alguna està oberta, alguna estació d'esquí a cotes de 2.000, són ratxes de 90-100 km per hora. No es podrà fer res en cotes altes.
I fas bé d'avisar-ho, Armando, perquè si algú té previst el cap de setmana anar a fer alguna excursió, que tingui en compte això, que farà molt vent i que potser millor buscar un altre cap de setmana.
Cotes altes, on hi ha neu, pot aixecar la neu, va la visibilitat.
La poca, que quedi.
A més, acumularan núvols en la cara nord, sobretot dissabte, és un dia molt dolent degut al vent, i aquí a la plana pues, també ratxes entre 50 i 80 km per hora, sobretot entre mig matí, 10-11 del matí, i fins a la posta del sol. És a dir, serà un dia que...
Bueno, ventós, és un dia que remenarà tota l'atmòsfera, vaja.
Claro, sobretot el sud de Lleida és d'un mes bufarà, que potser ja començarà aquesta propera nit.
Bueno, Armando, pluja no en veus, no? D'aquí a poc temps, en pocs dies, res.
Els mapes que surten, bueno, vale. Han deixat en blanc la darrera setmana del mes d'abril.
Ja.
En blanc vol dir...
que no.
Si plogués, no, que no... No se sap ben bé, però si plogués seria la mitjana d'aquella darrera setmana del mes d'abril.
Ja.
Perquè és que puga... vamos, és important, però podia ploure algo, lo que cau en una setmana al mes d'abril.
Ja,
ja, ja. L'exemple de que a Lleida plou 40, la mitjana 40 litres, doncs potser tota la setmana repleguem 10. És a dir, no solventaria absolutament res més perquè els pocs conreus de secà, que ja estan molt malmesos, sobretot els de secà, perquè no se'n pot regar, doncs bueno, puguin aguantar una setmana més. És a dir, no res. Les temperatures per damunt de la mitjana, un predomini del sol, amb estones de resol, perquè on bufarà el vent, sobretot a la mitjana sud i el centre i sud de Lleida, doncs clar, hi haurà quatre nuvolades, però lluirà el sol per tota aquesta ventada. Diumenge fluixaria el vent, potser quedaria un dia com avui, no tan ventós, però sí una mica. I de cara a la propera setmana continuaria un temps entre no massa calor, no massa fred, no massa vent i res de pluja.
Bueno,
i al final de la propera setmana sí que podrien tirar-se les temperatures. Per exemple, a dia d'avui no es veu un Sant Jordi plujós.
Bueno.
Que a vegades fa la guitza, però en l'actual situació...
Bueno. D'això de la pluja ja n'anirem parlant setmana a setmana, perquè si de cop sí. Vull dir, ja ens diuen que el maig no plourà, malament anem.
Hem de confiar el mes de maig, que és massa confiar, que sí, ja. Que una vegada ens va salvar el 2008, però no vol dir que cada vegada passi el mateix.
I tant, i tant. Armando Álvarez, que tinguis bon cap de setmana, posa't pedres a les butxaques.
Igualment, i demà no podrem sortir gaire al carrer.
Molt bé. Una abraçada, cuida't.
Bon cap de setmana a tothom, adéu.
Doncs apa, aquesta és la previsió del temps.
Cope Lleida. Estàs informat.
És que, clar, no és per seguir parlant del tema, però és que la realitat és aquesta, és que estem al mes d'abril, ahir parlàvem de la campanya de la fruita, que ja estan amb les alarmes activades, de que la producció pot baixar per falta d'aigua, la quantitat també, i, per exemple, a la vinya ens expliquen que amb un equilibri hídric adequat es pot mantenir la qualitat i augmentar lleugerament la producció de raïm si se li aplica una mica més d'aigua. Aquesta és la conclusió d'un estudi de l'Institut de Recerca i Tecnologia Alimentària de l'IRTA, fet durant 4 anys en un camp experimental de Verdú. Ara bé, si les vinyes no disposen d'aigua de rec, degut a una sequera, com per exemple la que estem vivint, llavors els experts aconsellen aclarides més intenses per reduir la producció de raïm, ja que d'aquesta manera el cep necessita menys aigua, però manté la qualitat del fruit. Ens ho explica el Joan Girona, que és investigador de l'IRTA.
Pues un any de sequera el que he de fer és, molt probablement, si sé que tinc sequera, sé que tindré menys aigua, automàticament anar a buscar menys producció. Vol dir ceps més petits i menys volum de càrrega als ceps. Menys...
El president d'Acord, Antoni Pujol, ens explica que aquest projecte s'ha dut a terme a Verdú i que gràcies a això poden identificar noves estratègies de rec per la vinya, perquè ja veu el que se'ls ve a sobre.
Aquesta va ser una experimentació que es va muntar des de fa 8 anys i enguany 2023 és la data final. Data final que arriba a tenir conclusions per fer estratègies de rec de cara al futur, sobretot tenint en compte les varietats i les dosificacions de rec.
En fi, aquesta és la realitat, però és que la sequera està arrasant cereals de secà i el sector també tem desproveïment de producte local. Adverteix que les pèrdues poden superar el 90% a les finques sense rec i de passar el 70% en les que sí que en tenen. Això obligaria a augmentar les importacions de cereals destinades al consum humà. Per tant, al final de tot, t'acabarà tocant a la butxaca sí o sí. Que és que, fixa-t'hi, passa mil coses i t'acaba tocant a la... Ens acaba, vaja, ens acaba tocant a la butxaca a tots plegats. Anem cap a Lleida, a la ciutat, perquè els més de 60 membres de l'Associació de Firaires de Lleida van acordar ahir, en una assemblea celebrada als Camps Elisis, que cap d'ells participarà a les firetes de les festes de maig i tardor si l'Ajuntament n'adjudica la gestió i la instal·lació a l'empresa European Fairs Attraction, que és de Getafe, i ha presentat una oferta econòmica superior a la seva. Ho van decidir perquè consideren que si aquesta firma guanya el concurs suposarà un perjudici tant per a ells com per a les ciutat, com a la ciutadania, ja que presentar una oferta econòmica tan alta significa que augmentaran els costos, cosa que ja saps cap on anirà, suposarà més despesa per als firaires que vinguin i comportarà un encariment dels tíquets, la qual cosa perjudicarà, com sempre, a l'usuari final, és a dir, a tu i a mi, als ciutadans. Ho ha assegurat el president dels firaires lleidatans, Hugo García, que ha recordat que nosaltres volem venir a Lleida a guanyar-nos la vida decentment i sense sagnar el ciutadà. Per això sempre han presentat les ofertes més barates possibles, per així no haver de pujar preus i que siguin assequibles per a tothom, i si finalment guanya l'empresa de Getafe hi sortirem perjudicats tots menys aquesta empresa. Marxem cap al territori, perquè Puigcerdà recupera el casal d'avis al Museu Cerdà després que l'antiga seu s'hagi utilitzat per ampliar la biblioteca. L'espai obert de la Fundació Adis també s'ha traslladat a aquest equipament. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Pinyeira, explica que el nou equipament per a la gent gran es faran activitats, tallers i balls, i que espera que la gent se'l faci seu.
No només serà un espai passiu perquè la gent s'hi estigui, sinó que s'hi faran activitats, s'hi faran tallers de dinamització, s'hi faran quintos, s'hi faran balls, com es feia a l'anterior emplaçament del casal, i per tant es tracta de que sigui un lloc viu dinàmic on s'hi facin cursos, activitats, tallers, que hi hagi propostes formatives, que s'hi facin també activitats lúdiques, com són quintos i balls o totes les celebracions més importants del calendari anual.
Encara al territori, Catalunya i Aragó, finalment junts, cosa que és estranya avui en dia, que dos comunitats autònomes veïnes demanin una cosa conjuntament, sense cap recel ni sense cap complicació, doncs han demanat al Ministeri de Transports que assumeixi els serveis de la línia Lleida-Montsó-Saragossa. En una carta també reclamen la reobertura de l'antiga estació del Macelles i la redacció d'un projecte constructiu. Recorda tot això que ens estan obligant a que fem anar cada vegada menys el nostre vehicle privat, que aviat instal·laran aquestes zones de baixes emissions dins de les ciutats, que per accedir dins d'aquestes haurem de, segons l'etiqueta aquesta que tinguis al vehicle, la B, la C, la Eco o la Zero, que facis anar el transport públic, però resulta que la infraestructura ferroviària sortint des de Lleida és no del segle XXI, no, del segle XX. Del segle XX i no del final del segle XX. Per tant, tot el que sigui augmentar el poder anar, escolta, al Macelles, a Binèfar, a Montsó, a Saragossa amb tren, perfecte. Tot el que sigui anar de Lleida a Barcelona, passant per la línia de Manresa i no haver d'agafar, doncs jo què sé, el dinar, perquè t'estaràs 4 hores al tren, benvinguda sigui. Per tant, totes aquestes infraestructures, ho dic perquè aquesta setmana hem parlat també de que hi ha un eix d'alcaldes, començant pel de Lleida fins a arribar a Barcelona, que han demanat que es facin inversions a aquesta infraestructura de ferrocarrils per millorar aquesta història. Doncs aquesta és el mateix cap a l'oest, sortint des de Lleida. No hi ha bona història amb els trens a Lleida actualment, a part de els trens d'alta velocitat, que recordo que n'hi ha alguns que ni tan sols paren a Lleida, de moment. I acabem amb la notícia econòmica del dia. L'IPC interanual a Lleida cau més de 3 punts al març i se situa al 3,6%. Tenint en compte les xifres que hem tingut fins ara, podries estar contenta, fins i tot. 3,6%. Però tu t'han pujat el sou un 3,6% aquest mes? Oi que no? Doncs hi surts perdent. És que abans estava el 10% l'IPC. Sí, estava el 10%. Però ara segueix al 3,6%. Pugen els preus, no et puja el sou, perds poder adquisitiu, però tranquils, que el polític de torn ens ho disfressarà de manera que estiguem més que contents. És la nostra notícia econòmica del dia.
patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I el que fem ara és deixar de parlar d'economia, o no, però vaja, que anem a parlar de música. I per parlar de música, doncs jo, ja saps com que de tots els temes sempre busco la persona que més hi entén. I per parlar de música, aquí a Lleida, qui està en contacte amb la cantera musical, amb les cantants i els cantants, amb els grups joves, qui està al darrere d'un concurs que porta un munt d'anys promovent que existeixin grups nous de joves, que cada vegada costa més, que s'aficionen i que s'il·lusionen amb la música i que intentin tirar endavant, és el redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí, mira, volando voy, volando vengo.
Hombre, ahora sí,
cuando vienen los vientos estos, tres días no nos los quita nadie.
Oye, que Armando ya, nuestro hombre del tiempo, ya nos ha dicho que mañana, vamos, mañana será el tope. O sea que cógete piedras, te las pones en el bolsillo para salir mañana a la calle, ¿eh?
Sí, ahora Armando Guerra, vamos a ir Armando Guerra.
Bueno, Andrés, tenemos propuestas de música, ¿verdad?
Muchas, muchas y muy interesantes.
Muy bien, explícame.
Venga, vamos por salas. Vamos a Lantares, que esta noche está el cantautor Gabriel Caz presentando su álbum de debut, Lonely Fire. Aquí ya sabéis de que está aquí Inversa. Mañana, sábado, a las 10:30 también, está un trío joven llamado Chaulet Jazz Trio, que hacen estándares del género. Y el domingo, otro quinteto leridano, se llama Snail Jazz, o sea que Antares, este fin de semana, hace mención a su nombre, su apellido, porque se llama Antares Jazz. Antares Jazz, el hazme reír que digo yo, pero que está de puta madre también, o sea que aquí la música no le hacemos asco ninguna. Tenemos, bueno, nos podemos ver esta noche en Aboite, ¿qué tal? ¿Qué tal si nos vamos a ver a los Rolling Stones españoles?
Oye.
¿Quiénes son?
Esto son palabras mayúsculas, ¿eh?
Pues sí, los Rolling Stones españoles están considerados los salvajes, que como sus majestades los Rolling Stones celebran también 60 años. Empezaron en el 62 también, pero ellos, lo que pasa que la gira que hacen es mucho más modesta, obviamente. Sí. Además vienen con un invitado especial que se llama Frank Andrada, que este era el bajista de los Gatos Negros, que también es otro grupo mítico y que también tocará algunos temas, pero para calentar la noche, por eso empiezan a las 10 de la noche en Aboite, por 10 euros, pues estarán pues nuestros queridos Lozano y los Frentes Abiertos.
Oye, 60 años en los escenarios, con sus paréntesis, supongo, y altos y bajos, pero 60 años en los escenarios dan para mucho, ¿eh?
Sí, sí, ahí está. Además es un baterista, pero como es un reflejo del Charlie Watts, que en paz descanse, como es el Delfín Fernández, que es el que está manteniendo pues el espíritu de los salvajes desde el principio. Porque el Sebas, el bajista, desgraciadamente se nos murió hace un par de años, pero también estaba con él.
Pero quiero decir que la gente ponga en valor eso. Después, oye, igual no te gusta su música, perfecto, da igual,
¿no?
Pero vamos a poner en valor que son 60 años... y además el negocio de la música, ya sabes tú, que se ha ido complicando con los años muchísimo, ¿eh? Con lo cual es todo un hito, ¿eh?
Pero además lo bueno de la banda esta es que vale que cantan las canciones de los salvajes, pero claro, tienen su toque actual, porque el cantante Luis Barbero, que es también de Los Pasantes, pues le da ese
¡ay,
toque...
Los Pasantes! Los conozco.
Y luego está el guitarrista, que es un fenómeno, se llama Carles Fonollosa. Y ahora han fichado al bajista Dani Torrens, que había sustituido algunas veces al Sebas, que estos dos, además, tienen una banda paralela que es heavy. O sea, que se nota... que se les nota ese punch que le dan a las canciones de los salvajes de siempre, ¿no? Bueno. Y que, bueno, como siempre, pues terminarán con mi canción, con la que abrimos en este...
¿Ah, sí?
En este programa, sí. Lo que pasa es que ellos le llaman Satisfacción.
Bueno, vale, perfecto, pero... Bueno, pues nada, perfecto. Muy bien, oye, vamos a recordarlo. ¿Esto cuándo?
Esto es esta noche a las 10.
En la Boat, ¿eh?
En la Boite,
sí, bueno.
La Boite, que el otro día vino la Virginia a la Boat, que por eso dije yo de que había que distinguir la Boat con la Boite.
Sí, tiene razón. Bueno, la gente ya lo sabe. Carrer y Huesera, ahí están.
Exacto. Y bueno, ya que estamos en la Boite, pues se celebra el 20 aniversario del Festival Insomni y el sábado a las 10, por 10 euros anticipada 13 en taquilla, y entonces estarán el grupo leridano de punk rock Moss Bowl abriendo para los barceloneses de Capaces, que ya llevan más de 20 años también ahí, dale que te pego, y es una banda que apunta muy fuerte, ¿eh? Uh-huh. Bueno, que apunta, que está, se mantiene están, muy fuerte.
Sí, muy bien.
En el Auditori, tenemos un concierto muy interesante hoy. Lástima que no nos podamos partir por la mitad. Además, le hice una entrevista. Me costó bastante entenderle, porque como es cubano, imagínate para entender a un cubano.
Me hablas de Ariel.
Sí, Ariel Brínguez. Es un fenómeno, ¿eh?
Vamos a hablar con él hoy en el Spy Grog. Y ya me han dicho que es un virtuoso, ¿eh?
Sí, es un fenómeno. Nos trae esa nostalgia cubana en formato de quinteto, y que, bueno, que las canciones yo las he estado, que me las pasó, son afrocubanos, bailables, boleros, danzones, que les llaman ellos, con un sello muy personal. Muy bien, ¿eh? O sea, altamente recomendado también.
Está Josep Ramon Jové, de Quadrant Records, detrás de todo eso, que está dentro del jazz acústica. Sí, sí. Josep Ramon, siempre digo lo mismo, ¿eh? Hablamos de jazz, es un género, como bien dice siempre, que te puede gustar o no, pero que es otro género de música, como siempre, hay buenos y malos, o buenos y no tan buenos, sí. Pero Josep Ramon nos ha mal acostumbrado en Lleida, porque nos trae gente muy buena, ¿eh?
Nos ha traído gente buenísima, sí. Desde, yo que sé, Chick Corea, yo me acuerdo, un gran concierto en A Wonder, que ya no está, del John Mayer, ni más ni menos.
O sea, sí, por eso te digo que es que en jazz... En jazz tenemos un bagaje en Lleida que no veas. Josep Ramon, como es un aficionado del jazz, es un enfermo del entenderme bien, es una persona que le apasiona y que tiene muchos contactos, que se los ha ganado pulso al cabo de los años. Bueno, la gente que le gusta el jazz están de enhorabuena, porque es que cada año las propuestas son más y más cuidadas, ¿eh?
Hoy, sí. Mira que yo lo conocí cuando tenía una banda que se llamaba Música Ortopédica, a finales de los 70. Y es lo que les digo yo a los que se dedican al jazz, como Alina S. González y todos estos. Digo, oye, cuando aprendéis os pasáis al jazz, ¿qué pasa aquí?
Bueno, oye, mira, esto va como va. También la edad, bueno, tampoco es verdad, ¿eh? Ahora te voy a decir, es que la edad te hace... cada cual es como es, ¿eh? Que, oye, los 40 de uno no son los 40 de otro, ni los 50 ni otro. Ya depende de la persona, no de la edad en sí, ¿eh? Cada cual es como es. Muy bien, venga, pues, propuesta más, va.
No, hombre, tenemos el Café del Teatro, tenemos a Oso Hueto esta noche, que evocan los sonidos de Jamaica, y sobre todo este domingo hacen la Diada del Garrotín. ¿Y a quién está dedicada? Pues a otro gran músico leridano que se merece esto y mucho más, y además le han hecho una exposición complementaria en la Casa del Gegants, como es el Carles Juste, el popular Lo Beethoven.
Lo Beethoven lleidatà, ¿eh?
Lo Beethoven, sí. Bueno, lo he visto yo en mil y una formaciones. Bueno, además, tocando el violín, el saxo, la guitarra, la flauta travesera. Mira, lo que le eches. Es una pasada.
Bueno,
me gustaría pegar un apunte de que tenemos a los Blind Point, que es esa gran banda de metal que cada vez abre más fronteras. Está hoy en Zaragoza y mañana en Portugalete. Y otro baterista leridano, como el Kim Biladik, se va de gira con una banda parisina que se llaman Gutter Cats, que son buenísimos, y hace 14 bolos por la gira española.
Muy bien. Bueno, pues ya veis que si queréis ir a todo, problemas en la agenda, pero al menos alguna cosa, ¿eh? Que necessitem que la gent vagi amb aquestes activitats, perquè se segueixin programant concerts, que la música és vida. Andrea Rodríguez, ahora vamos con lo otro, que la gente lo espera y mucho, ¿eh? El Melo Malo de Andrea Rodríguez lo puedes leer en las páginas del periódico La Mañana, y los viernes pues tenemos la suerte, ¿eh?, de tenerlo aquí en directo. Andrés, ¿cuál es el Melo Malo que nos has preparado para esta semana?
Ambápara es una expresión muy leridana que ha pasado a la historia de nuestra música gracias a Damià Sans, un músico alegre y desenfadado al que desde hace ahora 12 años recordamos siempre con gran nostalgia. Nos gustaría más estar compartiendo unos tragos y unas risas en bares musicales como el EPAP, tan entrañables como él. Pero tristemente el 14 de abril de 2011 nos dijo adiós para instalarse en el Gran Hotel. Este inolvidable activista cultural y líder del grupo Ambápara cayó desplomado aquella noche en la quinta canción del concierto que al frente de su banda estaba ofreciendo en el Jardí Clos. El cantante y guitarrista, especialista en rumba y pionero en la incorporación de la lengua de signos en sus actuaciones en directo, estaba de bolo con la misma marcha de siempre y divirtiendo al personal cuando de repente se sintió indispuesto y tuvo que retirarse del escenario. Los músicos, extrañados, siguieron tocando a la espera de que se reincorporara, como así hizo, pero de pronto se desvaneció otra vez. Pese a ser atendido inmediatamente, el equipo médico confirmaba unos minutos más tarde la triste noticia de su muerte, presumiblemente a causa de un paro cardíaco. La actuación se tuvo que parar con la extrañeza de cuantos lo conocían bien, porque nunca se había medicado y gozaba de una excelente salud. Además, todo el elenco de músicos afirmaron que durante las pruebas de sonido estaba tan normal y simpático como de costumbre. Damià Sans era hijo de Ivars de Noguera, tenía solo 49 años y unas ganas locas por vivir, como lo demostraban los muchos proyectos que se llevaba entre manos. Tras haber estado 18 años al frente de un espacio infantil, decidió volver a la música, pasión que nunca había abandonado. De este modo, se había presentado en noviembre de 2006 este experimentado músico y compositor cuando decidió adaptar a formato de banda su trabajo como cantautor. Así nació Ambapará, una banda de rumba que en la primavera siguiente ya destacaba por su singular y pionera propuesta de incorporar la lengua de signos en sus directos con la corista Merche Chacón. Con Ambapará había publicado el disco Insignes y estaba ultimando el segundo, Sons y Signes. Ejercía de educador en Prosec, fue impulsor de la Asociación de Músics y de la plataforma La Música es Viu en Viu. La rumba era su fuerte, pero estaba abierto a todos los estilos, de ahí que el octavo Pepe Marín Rock Festival le dedicara un homenaje póstumo. Muchos artistas dicen en vida que les gustaría morir en el escenario, pero cuando ocurre, nadie lo querría. Su amor, su pareja de entonces, Maribel Barba, me apunta una bonita frase. Jamás te recuerdo porque nunca te olvido. Vaya este recuerdo sin olvido para Damià Sans con las canciones Insignes al frente de los inolvidables Ambapará. Oh yeah.
Además yo creo que tuve la suerte de tenerlo aquí en el estudio alguna vez y,
sí, sí.
Y a través de teléfono, por supuesto. Yo me acuerdo de esta noticia porque además creo que me la explicaste tú. Y a ver, vivirlo, porque es que además, claro, esto sí que es con las botas puestas, ¿no? La gente que estaba en el concierto, supongo que te quedas en shock, pero yo cuando me lo dijiste también me quedé un momento aquello que no sabes cómo reaccionar, ¿eh?
Yo recuerdo que estaba en la redacción que teníamos en el polígono,
sí.
En ciudad, y me llamaron que había pasado esto.
Sí,
bueno,
sí,
no
sí.
Veas tú, el movimiento rápido para ver qué había pasado. Yo tampoco no creía.
No.
Porque había estado con él hace un rato, o sea que, increíble.
Ay, es que son estas historias. Bueno, oye, perfecto este Melo Malo que le has dedicado hoy, porque si no, el tiempo va muy rápido y tendemos a olvidar cosas. Y hay
sí,
cosas que es mejor no olvidar. Y personas que no las tenemos que olvidar de ninguna manera, ¿eh?
Por eso aplaudo mucho de que le hagan este homenaje a lo Beethoven este domingo, porque los homenajes hay que hacerlos a la gente en vida.
Sí, señor, toda la razón. Andrés Rodríguez, cuídate, un abrazo.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Doncs apa, que amb aquesta sintonia vol dir que parlem de cinema i també vol dir que és divendres, i per això, doncs, divendres de cine amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bueno, pues yo creo que como la mayoría de gente, ¿no? Una mica de moquet, amb aquest aire fred que ya rebuta esta semana.
Està refredada.
Hombre, yo creo que molta gente está refredada.
Bueno, yo ho vaig passar, però deixa'm que toqui fusta, que també es pot repetir, ¿eh?, aquestes coses. Bueno, prefereixo no, ¿eh? Escolta, que avui me portes un programa doble concentrat en un.
Home, sí, perquè va haver-hi estrenes.
Bueno,
clar, me vas a una festa.
Sí, i va haver estrenes la setmana passada. A més, van ser en dimecres.
Perquè correcte, perquè el divendres sant no.
Clar. A tu no t'ha donat temps anar al cinema, eh?
No.
Doncs a mi sí.
Ah?
Sí. A més, em van convidar, mira què et dic.
Pues així ja has tingut molta sort.
Sí, em van convidar a veure l'estrena aquesta de Super Mario Bros., la pel·lícula, i t'he de dir que, a veure, a nivell gràfic i d'animació i de caracterització dels personatges, em agrada força, està bé. Si a més coneixes els videojocs de Nintendo, doncs veuràs un munt d'elements, de personatges i de gestos i coses que han sabut posar dins. És una pel·lícula que segurament l'has de veure dos o tres o quatre vegades per acabar d'agafar aquells últims detalls que segurament et passen desapercebut, però és una pel·lícula que crec que és un bon punt de partida per si volen seguir per aquest camí. Crec que els personatges estan ben caracteritzats, està ben fet i ja està. El tema de l'argument, aquí no, sense sorpreses, vull dir, els bons, els dolents i ja està, vull dir que aquí no hi ha més història, però potser la vaig trobar lleugerament infantil, però bueno, és una pel·lícula que es pot veure, sense cap mena de problema.
Cinema familiar, no?
Sí, totalment, mira, exacte. Cinema familiar, totalment.
Molt bé.
Aquesta també surt,
Home.
Però aquesta és una sintonia de Super Mario, de les consoles aquelles abans de 8 bits, o de menys, de les d'abans, És curiós perquè és molt... la identifiques clarament,
Sí, però no sé si seria de 8 bits,
O menys.
Igual és...
Menys.
Jo diria que serà Nintendo 64, però... Puc anar errada perquè mai vaig tenir la Nintendo 64.
Imagina't, llavors... jo tampoc, curiosament, però bueno, vull dir, sé exactament qui és. Escolta, de manera ràpida, va, perquè aquestes que ens explicaràs ara, a part d'aquesta que jo us he dit, ja estan estrenades.
Sí, estan en cartellera ja, però com que no us les vaig presentar, no us les vaig explicar, us les explico ara molt ràpid. Mira, teniu la de Air, ¿vale?, que narra la història de l'associació entre Michael Jordan i la secció de bàsquet de Nike, que va revolucionar el món de l'esport i la cultura contemporània amb la marca de Air Jordan, que són aquestes sabatilles,
sí.
No sé si les teniu ara en ment. Després tenim L'exorcista del Papa, que és una pel·lícula de terror amb Russell Crowe. És una pel·lícula sobre el personatge de Gabriel Amors, que és un sacerdot que va exercir com a exorcista principal del Vaticà, realitzant més de 100.000 exorcismes al llarg de la seva vida.
Caram.
Amors, a més, va escriure dos llibres de memòries on va detallar les seves experiències lluitant contra Satanàs. Després tenim també Empieza el baile, que és una pel·lícula argentina. És una dramèdia romàntica en forma de road movie sobre l'amor en l'àmbit de la bellesa, o sigui, de la gent gran, d'una antiga parella de ballarins de tango. Teniu també la de Blue Jean, que és una pel·lícula britànica, és un drama ambientat als anys 80 sobre una professora homosexual que es veu enfrontada a un greu problema quan una nova estudiant amenaça amb desvetllar el seu secret. Tenim també una comèdia romàntica francesa que es diu El Inocente, en la qual una dona sexagenària vol casar-se amb un home que està a la presó. Llavors, el fill d'aquesta protagonista doncs, intentarà dissuadir-la, però pel camí pot ser que ell també se senti atret per la figura d'aquest presoner. Mm-hmm. Vale? No en l'àmbit romàntic, però penseu, que interessant, tal... Mm-hmm. I llavors, El Inocente, no? Després tenim una estrella espanyola, també, que és una comèdia sobre l'empoderament femení a través de la deconstrucció de les situacions de l'amor romàntic tòxic i malentès, que es diu De Caperucita a Loba. Vale? I aquestes són les pel·lícules que es van estrenar
aquestes ja les teniu. I de les que parlarem ara són les que s'estrenen avui.
Sí.
Ui, on hem anat amb la sintonia?
Pues mira, una de les bandes sonores més reconeixibles de la història del cine... o almenys que més se te queden dins, que és la banda sonora de L'Hombre de la Màscara de Hierro.
Ah, val. És veritat.
O sigui,
bueno,
a vegades... Sí,
la primera pel·lícula que ens has de presentar és pràcticament nova, no s'ha fet mai al cine, pràcticament,
A veure, ens arriben quatre estrenes franceses, una de les quals és Los tres mosqueteros d'Artagnan.
Venga.
Que, com bé diu el Ricard, doncs és una nova adaptació de la novel·la d'Alexandre Dumas.
Una nova novel·la.
Sí. El apunt d'aquesta és que jo no hi he trobat el personatge de Roquefort. He buscat l'elenco i tal per a veure qui feia de qui, i resulta que aquest personatge pues, no hi és. Bueno,
escolta, a tu et passa com a mi, que sempre mirem a veure qui és el dolent de la pel·lícula?
No.
Ah, no? Pues jo sí, eh? Jo, l'actriu o l'actor que fan de dolents, això que manteneu-me, eh? El dolent de la pel·lícula, és un personatge que valoro molt, eh? A més, s'ha de saber fer bueno, aquí... ben fet, eh?
Sí, sí, aquí la que fa de Milady de Winter, que es podria entendre com la dolenta, sí. És la Eva Green, és Eva Green, que té aquesta cara tan inquietant. Doncs bé, que és guapíssima,
bueno,
eh? Però, altra
los
banda,
tres mosqueteros, d'Artagnan, nova adaptació de bueno, del de sempre. Lo que la,
los tres mosqueteros.
La Laura no ha trobat el Rochefort, però bueno.
Sí.
Algun lloure.
Doncs bé, una altra pel·lícula francesa és Novembre. És un thriller policíac basat en fets reals. Va sobre 5 dies al cor dels serveis antiterroristes francesos durant la búsqueda, la recerca dels sospitosos després dels atemptats del 13 de novembre 2015 a París. Vale? Una altra de les pel·lícules franceses que tindrem és Scarlett, que és un drama romàntic ambientat en el període entre la Primera i la Segona Guerra Mundial. Mm. Va dir una noia que viu aïllada amb el seu pare. Ella té una sensibilitat especial i un dia coneix amb un mag, un noi que fa màgia, que és nòmada, és viatger, que li diu que algun dia li canviarà la vida a algú que vindrà a portar-se-la lluny. Ah. I ella no deixa mai de creure en aquesta profecia, que té com a... O sigui, li diu, ja, vindran unes veles escarlata a buscar-te, saps? En fi, bueno. Pues esto, un drama romàntic. Tindrem també la pel·lícula Champagne, però no de xampany de beure, sinó de campiña, de campanya, bueno, de xampany, de la zona de xampany de França.
Claro, la zona que li posa nom a,
correcte,
al xampany, vaja.
Sí, sí. I és una comèdia sobre l'amistat, la trama de la qual se centra en un grup d'amics que van a passar un cap de setmana de comiat de solter a una casa rural aquí a Xampany, en aquesta zona.
Molt bé.
Tindrem també una única estrena que ens arriba de Xilgram.
Fins aquí les 4 estrenes franceses, sí, sí.
Sí, la última és per tu, Ricard.
Quina, Champagne?
Sí.
Bueno.
No? No sí, sé. Comedieta, a tu t'agraden les comedies.
Sí, 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 sí. Jo prefereixo anar a riure que a plorar al cine, ja t'ho dic ara.
Molt bé. Doncs tindrem també Maravilloso Desastre, que és l'única estrena estadounidenca que ens arriba aquesta setmana. I és una comèdia juvenil amb matisos de drama romàntic. Està basada en el llibre homònim de Jamie Maguire i agradarà sobretot als lectors d'aquests llibres i als aficionats al gènere de comèdia juvenil o drama romàntic adolescent. ¿Vale? Ella és una estudiant de primer any universitari i ell té pinta de ser el noi dolent, però no ho està. ¿Vale?
Vale.
I amb aquesta premissa, pues, ja algú dirà, esta pel·lícula ja l'he vist. Pues potser sí. Qui vulgui anar-la a veure, Maravilloso Desastre. Després tenim també Conspiración en el Cairo. És una pel·lícula sueca. I és un drama, thriller, d'intriga. El protagonista és Adam i bueno, entra a la prestigiosa Universitat d'Al-Azhar del Caire, que és l'epicentre del poder de l'islam sunnita. I llavors, el dia que comencen les classes, el gran imam que dirigeix la institució mor de sobte.
Caram.
Sense ser conscient d'això, el protagonista es troba enmig d'una lluita entre la lluita de poder implacable entre les elites religioses i les elites polítiques del país. Conspiració en el Cairo. Després tindrem un anime, una pel·lícula d'animació japonesa, que es diu Suzume, en la qual una noia de 17 anys, que se diu Suzume, ajuda a un misteriós jove a tancar les portes a un altre món que estan provocant desastres a tot el Japó. Ai. Bueno, un argument tampoc no s'ha vist mai, aquest argument.
No. I suficient feina tenim amb el món actual, només falta que tinguem més mons per aquí obrint portes i tancant portes. Sí, sí.
Doncs bé, l'última estrena que us vinc a parlar és una que és un documental que el podreu veure el dia 20 d'abril, és a dir, el dijous que ve, a les 8 de la tarda, penseu el dia 20 a les 20, i llavors us recordareu, vale, que és un documental sobre Salvador Seguí, es diu Salvador Seguí, història d'un anarcosindicalista, i bueno, és que enguany és el centenari de la mort d'aquest personatge, i aquest documental doncs aborda una mica la vida de conegut com el noi del sucre. Així que si no el coneixeu i voleu saber-ne més, podeu anar a veure el documental.
Molt
després
bé.
Ja us documenteu
sí.
A través dels llibres i els còmics.
No, totalment d'acord, que sí, que la gent faci deures després, que faci feina.
Exacte.
Molt bé, doncs aquestes són les propostes, eh? Les de la setmana passada, que les teniu en cartellera i les que s'estrenen avui. Laura González, que li espera una setmana propera que no vegis, eh? Acabant diumenge amb Sant Jordi. Divendres vinent, a veure quina cara, bueno, quina veu fas, eh? Cuida't.
Molt bé.
Bon cap de setmana.
Adéu.
I nosaltres que ens plantem ja a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez. Després si tornem al migdia de Cope Lleida, estarà amb nosaltres la Mari Carmen Salvador, però també estarà la Maria Borrell i l'Espai Groc.
És la una, a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Todos o casi todos hemos hecho alguna vez pues algo de lo que nos hemos arrepentido, ¿no? Alguna vez hemos sido imprudentes, sobre todo cuando éramos jóvenes. Eso es experiencia. De esas cosas, desde luego, se aprende y mucho. Lo malo es cuando la metedura de pata es tan gorda que marca tu vida y te puede llevar a pasar bastantes años en la cárcel. Jack Teixeira, de 21 años, no es que haya metido la pata, es que ha metido el cuerpo entero. Ahora mismo el FBI le mantiene bajo custodia acusado de una de las mayores filtraciones de la historia de informes de inteligencia del Pentágono. ¿Quién es este chico? ¿Quién es Jack Teixeira? ¿Un gran espía? ¿Un hacker de la informática? ¿Un agente doble? Bueno, pues parece que ninguna de las tres cosas. Es más bien un chico presumido y sobre todo muy imprudente, pero con acceso directo a información confidencial clasificada nada más a nada menos que sobre la guerra de Ucrania. Este joven es militar y estaba asignado en una base aérea cercana a Boston. Está formado como técnico en sistemas informáticos y comunicaciones y desde su puesto de trabajo tenía acceso a información confidencial. La metedura de pata llegó, como tantas otras veces, por internet. Bajo el seudónimo de O.G. Jack gestionaba un foro de unas 20 personas a través de internet en el que, bueno, pues hacían chistes racistas, se hablaba de armas y para ganar notoriedad comenzó a soltar datos de documentos clasificados. Según los medios de Estados Unidos, los miembros del chat pensaron que se estaba dando el pego, que se estaba marcando un farol. Fue entonces cuando Jack decidió quedar por encima y comenzó a publicar fotografías de esos informes.
I was first made aware of these documents, I want to say about 6 to 8 months ago.
Este es uno de los integrantes del foro al que ha entrevistado el diario El Washington Post. Cuenta que los archivos comenzaron a aparecer hace 6 u 8 meses, ya en plena guerra de Ucrania. Se suponía que lo que pasaba en el foro se quedaba en el foro, vamos, como se suele decir con Las Vegas. Pero no fue así. Alguien empezó a publicar por otros sitios la información que Jack colgaba y fue en ese momento cuando la gotera del Pentágono se convirtió en un torrente. A principios de marzo, el día 4 concretamente, nuestro protagonista se dio cuenta de que había metido la pata y dejó de publicar entonces información. Además, pidió que se borrara todo lo que pudiera implicarle, pero ya era tarde. El día 5, esos documentos aparecían ya en varios canales rusos de Telegram, provocando una importante crisis entre Estados Unidos y sus aliados en la guerra de Ucrania. Entre otras cosas, los informes hablaban sobre las debilidades del sistema de defensa aéreo ucraniano, las posibles operaciones militares o la participación de fuerzas especiales de terceros países. Con esta información que ha publicado la prensa estadounidense, Jack fue detenido ayer. Como curiosidad, a pesar de su apellido, este chico, Jack Teixeira, no tiene origen gallego, es de ascendencia portuguesa. Bueno, el Pentágono dice ahora que revisará sus protocolos de seguridad y la verdad parece que falta les hace. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, 3 años ha tardado en llegar, pero por fin ya a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas, el gobierno ha logrado el apoyo de Esquerra y de Bildu para sacar adelante la nueva ley de vivienda. Entre otras cosas, esta futura norma suprimirá el IPC como índice de referencia para la revisión anual de los contratos. Además, contempla que los alquileres que se encuentren en las llamadas zonas tensionadas tengan limitado su precio independientemente de que la propiedad recaiga en pequeños propietarios o en grandes tenedores. Este último término, por cierto, también cambia. Ahora serán grandes tenedores quienes tengan más de 5 inmuebles. Hasta ahora era tener más de 10. Y la inflación se modera en marzo al 3,3%, pero el precio de los alimentos continúa disparados. Lo dice el IPC definitivo del mes de marzo. Hoy llenar la cesta de la compra es de media un 16,5% más caro que hace justo un año. Pescado, leche, queso y huevos son los productos que más se han encarecido durante el mes de marzo. y la frontera de Ceuta con Marruecos está recobrando la normalidad después de que esta mañana Marruecos precisamente haya evitado el salto masivo de 200 inmigrantes a la valla que separa ambos territorios. Durante casi tres horas, el paso del Tarajal ha estado cerrado para vehículos. Y el Papa Francisco recibirá mañana en audiencia a 160 peregrinos de la Fundación Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina, que celebra sus 50 años. Esta obra social de la Iglesia Toledana atiende en la actualidad a más de 400 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y también a sus familias.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues parece que Ancelotti se ve la próxima temporada en el Real Madrid.
Sí, ha hablado el técnico del Real Madrid en la previa del partido contra el Cádiz, pero con la vista puesta en el Chelsea. Mañana va a haber rotaciones importantes, pero lo más significativo, efectivamente, ha sido las palabras sobre su futuro, Melchor Ruiz.
Y que han llegado al final de esta rueda de prensa que acaba de concluir hace unos minutos. Último entrenamiento, como dices, pensando en ese partido ante el Cádiz de mañana. Ha confirmado, por cierto, las bajas de Vini y Kroos, que comentábamos a las 12 de la mañana, con una sobrecarga muscular después de haberle hecho unas pruebas, pero que dice que estará ante el Chelsea. Se van a unir a la de Ferran Mendy por lesión. Se le han preguntado si prefiere a Haaland o Vinicius. Dice que los dos son fantásticos, pero que él disfruta de Vini. Pero sin duda, como dices, la respuesta ha sido cuando se le ha dicho que la afición está claro que quiere que siga, y le han preguntado si el presidente Florentino Pérez cree que también piensa lo mismo.
Sí, yo creo que sí, porque el presidente siempre ha sido muy cariñoso conmigo, sigue siendo muy cariñoso, y tenemos que mirar adelante. Yo creo que el club es muy tranquilo, como he dicho, me muestra mucho cariño, y yo creo que estaremos aquí la próxima temporada, sin duda, que vamos a respetar el contrato.
La jornada de Liga se abre hoy con el Rayo Osasuna, mañana Derbi Vasco Atleti Real Sociedad, el domingo Getafe Barça, Atlético Almería y Valencia Sevilla. Además, Rafa Nadal ha hecho oficial que no va a estar en el Godó, y hoy termina la fase regular de la Euroliga de baloncesto con el Barcelona Valencia. Si el Barça gana, es segundo, adelantando al Real Madrid, y Baskonia necesita una derrota de Zalgiris ante el Bayern para meterse en los playoffs.
Estás en Mediodía Cope.
I tot seguit escoltem la glosa del nostre bisbe.
Els catòlics en el servei de la política. Estimats diocesans, en les nostres converses ordinàries utilitzem moltes vegades la paraula política per aplicar-la a una realitat concreta de la nostra vida social. I parlem de polítics quan ens referim a aquells que ocupen un lloc prominent a la societat, actuen com a autoritat i presten un servei indispensable a i en la nostra estructura cívica. De forma repetida, accentuem el vessant negatiu de la política per a algunes persones que han abusat de la seva posició en el mateix exercici públic, oblidant o no reconeixent la immensa quantitat de polítics amb una honestedat, fort de dubtes i amb una dedicació admirable al servei de la comunitat. Mat. Accentuant la part fraterna de les relacions. Als catòlics que heu optat per aquest servei, la mateixa comunitat us demana que mai amagueu la vostra fe en els diferents plantejaments i activitats promogudes, que actueu sempre de manera coherent amb les paraules i gestos de Jesucrist, que sigueu clars en les vostres propostes i que no enganyeu ningú amb falses promeses, que us preocupeu dels més fràgils de la nostra societat i que ningú se senti descartat per la vostra actitud, que utilitzeu un llenguatge educat, sense insults ni desqualificacions amb els que pensen contràriament a vosaltres o presenten diferents solucions als problemes plantejats, que us acostumeu a treballar de forma col·legiada, aprenent i ensenyant la doctrina social de l'Església. Apropeu-vos a aquests principis que amb seguretat il·luminaran a les vostres ments iniciatives en tots els àmbits del quefer humà: la cultura, la ciència, l'economia, l'esport, l'art. Us proposo la lectura d'un compendi de la doctrina social publicat l'any 2005, però que és la tradició de molts segles de la Església. No vos el resumeix, sols vos dic que el teniu en moltes biblioteques dels sacerdots i en les llibreries. Una carta del Papa Francesc l'any 2016 ens preguntava als pastors: què significa per a nosaltres que els laics estiguin treballant en la vida pública. Significa buscar la forma de poder encoratjar, acompanyar i estimular tots els intents, esforços que ja es fan per mantenir viva l'esperança i la fe en un món ple de contradiccions. Sigueu exigents amb els que governen. Sigueu també agraïts pels seus serveis. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Descans Lleida, decoració i servei. Gran promoció de matalassos de metre i mig per metre 90 a partir de 300 euros fins al 29 d'abril o Escota Existències. Vols moblar la teva llar? Et fem pressupost a la teva mida. Descans Lleida, un equip amb 40 anys en el món del moble i decoració, sota la direcció de Cisco i Albert Larrull. Estem al 36 de Pi Margall i al 973-525109. El teu descans no té preu.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I un divendres més, que està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què m'expliques avui, a veure?
Pues mira que
estàs ben acompanyada.
Sí, jo sí, aquí tinc dues persones amb mi, dues senyores, que ara en parlarem, perquè el proper diumenge 16 d'abril, és el segon de Pasqua, diumenge in albis, que se'n diu, a la Catedral Nova de Lleida, l'Apostolat de la Divina Misericòrdia, celebrarà la seva festa. I per això tenim avui aquí amb nosaltres la presidenta de l'Apostolat de la Divina Misericòrdia, la senyora Marta Figuera. Molt bon dia,
bon
Marta.
Bon dia, bon dia a tothom.
I també ens acompanya Pilar Matas, que és membre de l'Apostolat de la Divina Misericòrdia.
Bon dia.
Bon dia, Pilar. La misericòrdia divina camina abraçada a tota la humanitat. Aquest és el lema d'aquest any. Què ens volen dir?
Pues que la misericòrdia està oberta a tothom. És de Déu, és de la Iglesia. I la misericòrdia és amor en acció i és de tots per a tots. El que passa és que nosaltres tenim que tindre el cor obert per a poder rebre aquesta misericòrdia, que el Senyor sempre està disposat per poder-nos donar i que la puguem transmetre a tota la humanitat, que és el missatge més important que Jesús ens va donar.
Aquests dies, 14 i 15 d'abril, es celebra a les 6 de la tarda el tridu a la parròquia de la Verge del Pilar de Lleida. Quins seran els predicadors a la Santa Missa i els temes que exposaran
bueno,
en aquesta predicació?
Ahir dijous vam tindre el tema de la predicació, que era Déjate curar por la misericòrdia, que el va realitzar el reverendo Adrián Burke. Després, a continuació, el dijous, avui precisament, tenim la misericòrdia camina abraçant a tota la humanitat, que és el del reverendo Paul Faixeta, que ho fa avui també. I el dissabte, dia 15, mossèn Carles Sant Martí, el rector de la parròquia de la Verge del Pilar, es diu El camino de la misericòrdia nos hace más hermanos. Això són els tres temes que tenim per aquests dies.
Es farà alguna pregària especial per la pau, pensant en la greu situació que estan vivint a Ucraïna, a Palestina, i hi ha d'altres països del món que no ens oposen tant als mitjans de comunicació?
De fet, no és, per aquests dies només ho fem contínuament. És una cosa que inclús els devots pues, ja ho porten al cor i tots pensem en aquestes situacions, encara que tenim la gran esperança que hi ha la misericòrdia que està vessant-se per tot arreu.
Com podem apropar-nos a la misericòrdia en família?
Mira, jo crec que el primer que hi ha d'haver és un gran respecte entre uns i altres, perquè de vegades en les diferències d'edats provoquen moltes diferents opinions també. Llavors, la base de tot és l'estima. Si estimes, ho passes tot. Entén, no és que toleris, no és que estiguis dient la màniga ampla, no. És simplement que saps que aquella persona que tens a davant, que tu millor penses que ho està fent malament, està tan estimat, tant com puguis estar-ho tu o més, perquè és aquell fill ferit que no sap el que fa, o que no ho entén, o que no... Bueno, el que sigui, això és una cosa que nosaltres no hem de jutjar. Només és ell qui jutja. Nosaltres l'únic que podem fer és compartir i estimar. I amb la família em penso que és el primer punt.
Bé, doncs anem al diumenge, perquè la gran celebració a la catedral se farà el proper diumenge, dia 16, a la Catedral Nova de Lleida. Com es desenvoluparà?
Pues a les 17:45 hores tindrem l'exposició al Santíssim, del nostre conciliari mossèn Xavier Jausset, res del rosari, coroneta de la Divina Misericòrdia i acte de consagració i imposició de medalles per les persones que pues, ho volen, ho desitgen o el que vulguem fer. Després, a les 7 de la tarda, tindrem la Santa Missa presidida pel nostre estimat bisbe Monsenyor Salvador Giménez i ens acompanyaran també en els cants pues, el petit cor de la catedral amb la col·laboració de la coral del Col·legi Mater Salvatoris i al final, pues, com sempre, pues, veneració de la relíquia de Santa Faustina.
Les religioses carmelites del convent de la Caparrella aquests dies fan alguna celebració especial? Preparen alguna cosa per la gran celebració del diumenge?
Pues el diumenge ho fan molt, perquè sempre vam començar, ja farà 28 anys que estem aquí celebrant la Divina Misericòrdia, i vam començar els primers anys, el 1995, al llit de les Carmelites. I després ja vam, pues, ja vam baixar cap aquí a la catedral, com va ser, pues, el Sant Pare pues, va dir que era la festa de la Divina Misericòrdia a nivell mundial. No? Llavors, pues, vull dir, elles també faran la celebració pues, a la missa que fan a les 11 del matí, en el quadro, en fi, i de més, elles també han col·laborat moltíssim perquè ens preparen totes les ofrenes com si estiguessin elles allí presents, si era un detall, i de més pues, també les pregàries. Vull dir que des d'aquí agraïm moltíssim pues, l'estima que ens tenen i nosaltres ens unirem amb elles en aquests actes.
Elles també col·laboren molt amb la Divina Misericòrdia, amb vosaltres, perquè des d'allí estan tancadetes, però elles preguen i sempre preparen cosetes. Sí. I a les 11 del matí, cada diumenge hi ha missa?
Sí, sí, a les 11, allí a les Carmelites, sí.
Bé, doncs, durant l'any l'apostolat de la Divina Misericòrdia tenen activitats i trobades?
Sí. En primer lloc, haig de dir que molts dels que estan dintre de l'apostolat estan fent serveis en altres llocs, o sigui que estan intervinguent en molts puestos, això és preciós. I el que és el grup té diferents coses que ja són fixes. Per exemple, tots els mesos d'octubre a juny, el primer dimarts de cada mes, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç... No, la parròquia no, perdó, als locals de Sant Llorenç, tenim el nostre conciliari mossèn Xavier Jauset, que ens dona formació, això una. Després, a la parròquia de Verge de Nostra Senyora del Pilar, tots els divendres dels mateixos mesos, a les 6 de la tarda, es fa exposició del Santíssim, confessions, res de la coroneta, i a les 7, la Santa Missa. El dia 8, la mateixa parròquia, celebrem la festivitat de Santa Faustina Kowalska. I tres dies abans de la festa de Divina Misericòrdia es fa un tridu amb la col·laboració de diferents sacerdots, abans ja ho ha dit la Marta. Després hi ha la festivitat de la Divina Misericòrdia a la catedral, que generalment està presidida pel bisbe, i un encontre nacional a nivell de tot Espanya, que aquest any el tenim molt a la vora. Aquest any, els dies 14 i 15 d'octubre, es fa a Tarragona.
O sigui que... apropet aquest
any. Sí. I el que hem de dir és que, esclar, tota aquesta informació, ara la diem així, la majoria de les coses ens en van de la memòria. Per tant, a les persones interessades, que ja sabem que corresponen quasi sempre, els hi enviem cartes o els hi fem telefonades, en fi, que no pateixin perquè la informació la tindran en el seu dia.
Però les que encara no tenen contacte amb vostès, com es poden informar?
Doncs mira, precisament aquest diumenge, al final, pues es donen els agraïments i l'últim que es diu és que tota persona que vulgui consagrar la seva casa, la seva família, entronitzar el quadre de la Divina Misericòrdia a la seva llar o es vulgui apuntar en aquest apostolat, que es posi en contacte amb algun dels responsables del grup, qualsevol allà a la catedral, només ha de fer que preguntar-ho, i llavors ja personalment es concreta la forma, el dia i l'hora que es pugui fer.
Bé, doncs, moltes gràcies avui. Ens heu acompanyat. Hi ha alguna cosa més, breument?
Pues no, nosaltres agrairia a la COPE que, com cada any, ens doni la facilitat de poder transmetre pues, el missatge de la Divina Misericòrdia, que és tan important per tots, perquè la misericòrdia, l'amor és la flor. I la misericòrdia és el fruit. Vull dir que estiguem oberts tots aquest dia perquè es guanyarà indulgència plenària a totes les persones que vinguen a missa aquest dia confessades i poder rebre la comunió i la missa i rebran amb la indulgència plenària.
Doncs moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts. Marta, no, i la Pilar, la Marta i la Pilar, ho direm així ara, que tingueu una bona celebració del Tridu i un feliç diumenge de la misericòrdia. Allí ens veurem.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ja. Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I segurament tot seguit parlarem d'una de les assignatures pendents de la ciutat de Lleida, allò del volem ser però no ho acabem de ser. Parlarem de turisme i parlarem de patrimoni. I ho farem amb la Maria Borrell, que és candidata per Ciutadans a les properes eleccions municipals de Lleida. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Dic allò que sempre ens agradaria ser, però que no acabem de ser, perquè jo, quan parlem del tema de turisme de la ciutat de Lleida, sempre em ve al cap una frase que em van dir, és que la ciutat ha de ser atractiva a la vista, si no és difícil atreure a la gent. I jo sé que això pot sonar superficial, però és veritat, si no la gent no ve a fer turisme a Lleida.
Correcte, sempre tradicionalment Lleida ha estat una ciutat de pas, no? La gent va a Barcelona, va potser a Girona o a Tarragona pel patrimoni que també es té, o sigui, a Barcelona Sagrada Família, a Tarragona el Foro Romà, a Girona, bueno, moltes altres coses, i bueno, normalment és de pas, però hem de canviar això, no? Estem aquí per canviar-ho i per transformar-ho i per fer que el turisme, Lleida atregui el turisme. Clar, per fer això, Ricard, s'han de canviar moltes coses. El primer de tot el que cal, que no s'ha fet durant aquest mandat, malauradament, és un bon pla de turisme per part de l'Ajuntament i a partir d'aquí, doncs, treballar. Tenim, ja no només a nivell de patrimoni, que ara en parlarem, que tenim coses que són espectaculars, absolutament, però bàsicament, si volem atreure turisme, el que s'ha de donar és aquesta imatge de la que tu parlaves, d'una Lleida segura, d'una Lleida neta, perquè això també fa molt, no?, a la percepció que té una persona que ve de fora, de qualsevol punt de la resta d'Espanya, de Catalunya o fins i tot de l'estranger, la imatge, la impressió que s'emporta de Lleida, de la seguretat, de la neteja, de com estan els carrers. I també un altre factor, pensem que Lleida i la província és l'única del Segrià, no tenim un càmping. Ja estem, ja estem trigant perquè fer a les bases del Picat un càmping, perquè també és una forma de turisme.
Que ens diuen que ja està, que ja està, que ja està.
Eh? I no acabem mai. Nosaltres també saps que ho tenim al nostre projecte. La idea de Ciutadans és donar ja un impuls al tema del càmping, perquè no és només un turisme, és un turisme de familiar, és un turisme de natura. Aquí tenim a nivell de patrimoni, quan parlo de patrimoni, tant pot ser patrimoni arquitectònic, arqueològic, com patrimoni natural. Tenim un riu Segre, tenim les comportes, la Mitjana, és fabulós, i tots els voltants de Lleida. Per tant, el càmping a les bases i l'atracció del turisme amb un bon pla de turisme seriós, cosa que no s'ha fet i malauradament sempre és l'assignatura pendent, com tantes altres.
Clar, fixa't que m'has parlat de Lleida neta, de Lleida segura. Això per parlar de turisme, això també ho podem extrapolar perquè ho parlem sempre al dia a dia de Lleida, a les ciutadanes i als ciutadans. Tema de un pla turístic, perquè al final, fins i tot si tu surts al carrer i preguntes a la gent, escolta, si ve algú de fora, què el portaràs a veure? La Seu Vella, els Camps Elisis, ull, perquè depenent de l'hora o depenent de l'època de l'any, potser ni això, la canalització del riu Segre, doncs, escolta, mira, des de dalt d'un pont doncs es veu molt bé, i jo no sé, alguna cosa més, mira, Zona Alta, Ricard Vinyes, Eix Comercial, i d'aquella manera, no?
Clar, mira que tenim també el castell temple de Turó de Gardeny, uh-huh. I a nivell arquitectònic doncs tindríem una molt bona ruta de tot el que seria el modernisme a Lleida. Tindríem també la possibilitat de fer rutes de la Lleida romana, la Lleida medieval i la Lleida el Cal Jueu, que sempre ens oblidem perquè realment és un espai doncs, bueno, que es van realitzar una sèrie d'excavacions, però s'ha deixat tapat, s'ha deixat degradat i bueno, pues no és un lloc atractiu, no? Tenim històricament, podem fer un recorregut històric des de l'època romana fins a l'actualitat, importantíssim en moltes rutes, però clar, si aquestes rutes estan condicionades a que només es poden veure determinats dies amb una reserva, o vull pensar també amb el tema dels pous de gel, vale? Tenim també tot el tema de la Canadenca, tenim el Museu de l'Aigua, el Pla de l'Aigua, però és que realment s'ha d'oferir això d'estar sempre obert. I molts espais que actualment són de la pròpia paeria, que estan tancats, i vull pensar en la sala d'exposicions, per exemple, que hi ha a la plaça de Sant Joan. A la plaça de Sant Joan tenim les restes de l'església romànica de Sant Joan, vale? De la capçalera, i romans, i està tancat. I jo recordo que això va estar obert, i es feien exposicions, es feien presentacions de llibres, tantes activitats que es podrien fer, i malauradament són espais que actualment estan, que no els poden visitar ni tan sols els lleidatans, ni molt menys els turistes que venen de fora. Per tant, ja, bueno, després ja parlem del Museu Morera, el futur Museu Morera, que quan se pugui obrir, doncs benvingut serà, no?, quan s'acabin les obres. Però és que a nivell de patrimoni tenim moltíssimes coses que estan, malauradament, doncs, que no els poden visitar ni els propis lleidatans.
Clar, és que no es poden ensenyar.
No es poden ensenyar.
Estan en una situació que no es poden ensenyar.
Mira les Termes Romanes, no?
Per exemple.
És que, clar, el carrer Remolins, quants anys fa que ja va haver les excavacions, allò és un solar privat, per què no es fa un conveni amb la propietat i això s'arrange i es pot visitar? Això atrauria moltíssim, ja no només turisme, sinó que és que atrauria que el centre comercial, l'eix comercial de Lleida, agafaria moltíssima vida en aquella zona del carrer. Però clar, per això necessites voluntat, evidentment també inversions, però sobretot voluntat, perquè, mira, moltes vegades jo que vaig anar seguint tots els tòtems, saps que tenim una sèrie de tòtems als edificis històrics, és igual, el Peu del Romeu, la pròpia Paeria, l'edifici de Paeria, el Palau de la Diputació, que estan uns tòtems que estan absolutament degradats, que s'han de canviar perquè estan desactualitzats i fins i tot tenen un codi QR que tu, si l'escaneges, no et porta enlloc. Llavors, clar, aquestes qüestions no costa tant, és simplement una voluntat, ja dic, cal un pla de turisme i després cal presentar-se a projectes reals per dels fons Next Generation, de lo que és turisme. Lleida ha de fer un revulsiu, ha de fer un gir de 180 graus en tot el tema del turisme, perquè a més això atreu economia, això atreu que tot el sector de la restauració, de l'hostaleria hi guanya, tots els barris hi guanyen i també tot el sector hosteler, o sigui, el Canal Horeca, per suposat. Llavors, s'han de fer apostes perquè el turisme és una part del PIB molt important al nostre país. Ho sabem nosaltres, Espanya és un país eminentment turístic. I per què Lleida sempre és una zona de pas? Doncs no, doncs s'ha de fer una aposta decidida, una aposta clara, i realment hi ha moltíssims espais. Jo te parlava ara a nivell arquitectònic, arqueològic, i bueno, per descomptat, la Seu Vella, que ja fa quants anys fa que estem esperant a que sigui declarada com a patrimoni de la UNESCO, però evidentment amb les condicions que tenim tot l'entorn, el que és el propi turó, amb les muralles, bueno, això podríem parlar-li mil hores, però evidentment és un espai que s'ha de cuidar i a més ha de ser accessible. Tenim un problema de que avui en dia persones amb mobilitat reduïda, persones amb cadira de rodes, doncs no són espais accessibles per a aquest tipus de persones que malauradament doncs tenen algun impediment físic. Pujar a la Seu Vella amb cadira de rodes o amb un carret, amb un cotxet de nens, és una odissea. No s'ha pensat de tot l'empedrat, doncs almenys reservar una part més plana perquè no costi tant d'accedir-hi. Això per una banda. Segon, també passa als carrers de Lleida, a la resta de carrers de Lleida, a determinades zones. La Seu Vella és, bueno, per mi, o sigui, a part d'un lloc molt especial, és la nostra bandera, no?, per dir-ho d'una manera, de Lleida. O sigui, Lleida, sense la Seu Vella, és el nostre far, el que alumbre, el que il·lumine, no?, la ciutat, i, evidentment, doncs, bueno, s'ha de potenciar. Tantes altres coses, perquè després jo ara penso així de memòria, hi ha tantíssims racons, pensem en les vidreres del Jove a la Universitat de Lleida, que malauradament si no fas un acte allí, doncs al rectorat, a l'edifici del rectorat, sí. I és una meravella, tant des de dintre, és que és una meravella, són espais que haurien d'estar molt potenciats perquè formen part de la cultura de Lleida i a més poden atraure turisme. És una mica, és donar, fer aquest pensament i pensar moltes coses, el tema del modernisme i després tot el tema natural, no?, de lo que és el turisme de natura. Tenim ja no només la Mitjana, que és un espai verd, els Camps Elisis, que com tu deies, no?, la gent te porta, bueno, si ets de Lleida sí que els portaràs als Camps Elisis, no?, els explicaràs, però no estan molt degradats. Tenim una sèrie d'escultures a tot lo que és la canalització del riu Segre, que tampoc estan ni cuidades.
Però saps què passa? Que si portes algú que és de confiança a visitar, per exemple, els Camps Elisis, perds més temps donant-li explicacions de per què està així,
sí,
que no pas gaudint de l'entorn.
Exacte.
Dic, bueno, no, escolta, és que això és així, però, bueno, ara això no ho veus, però està en procés. Allò tampoc. L'edifici aquell que està caient, tranquil·la, que està aprovat i d'aquí 50 anys igual
sí,
estarà
ja
fet.
Sí, ja ho haurem,
no?,
fet.
Clar, és el problema. El patrimoni, ens agradi o no, és una de les principals raons d'atracció de turisme en un municipi. El patrimoni ha de ser accessible, ha de ser visitable, ha d'estar mantingut, ha d'estar net, per suposat, ha de ser segur visitar-lo. Jo crec que aquestes quatre premisses són bàsiques. I de patrimoni en tenim molt, com ens explicava ara la Maria. Però resulta que o no es pot visitar, o, escolta, és visitable, però d'aquella manera. Per tant, és difícil justificar que una persona vingui a fer nit ja a Lleida, que és al final és el que el sector del turisme és el que vol, fer com a mínim una pernoctació, i segueixen també bastant difícil gent que ve de pas, es desviïn, surtin, entrin a Lleida a pàrquing i facin una visita de 24 hores a la ciutat. Turisme i patrimoni, això també es necessita en una ciutat perquè et col·loquin al mapa.
I sobretot per atraure, no? Inversions també econòmiques. Clar. I per atraure economia a la ciutat.
És la roda.
És una roda, per tant, el més important, ja ho he dit al començament, és aquest pla de turisme que s'ha de fer de manera seriosa perquè actualment no el tenim i bueno, només se posen, o sigui, allò parxes, no? Que dic jo, fent bueno, això, algun cap de setmana, que s'obre, ara s'obren pues, per visitar en unes hores determinades, sota comanda, que dic jo, no? Sota previ reserva, però realment hauria d'haver aquesta roda, aquest circuit i a tots els espais, en aquest cas, que estan declarats com a béns d'interès cultural, per suposat, hi hauria d'haver una persona sempre amb atenció, perquè qualsevol persona que arribi a la ciutat de Lleida doncs pugui visitar la seva vella, el que no potser és que a determinades hores te la trobis tancada o d'un determinat dia de la setmana te la trobis tancada, no. I, si, i almenys, també el que dèiem, no? La informació turística ha de ser avui en dia accessible. Avui en dia, amb un mòbil a la mà, pots mirar... O sigui,
però és que això no requereix una gran inversió.
No
això
simplement
això
és voluntat.
Només és voluntat.
I la senyalització, que després també mira les senyals quan te trobes... Parlo de la cantonada, per exemple, del Peu del Romeu, que és la que t'indica, no? Si vas cap a la zona de la Seu Vella o si vas cap a la Pla Sant Joan o si vas... Realment les senyals estan molt, molt a dalt, tens de pujar molt la vista per arribar-les a veure i una senyalització que està completament desactualitzada i actual, bueno, totalment caduca, no? Si es volta per ciutats, jo parlo sobretot d'aquest turisme, en aquest cas de patrimoni, però és el que et deia, el turisme a nivell d'espais naturals, no s'ha potenciat. Les bases, comencem per aquí, almenys comencem amb un càmping a les bases i a partir d'aquí va l'espais naturals que tenim, tot el riu, tota la canalització, l'aigua, el verd, tot això és molt, molt important.
Hem parlat amb la Maria Borrell, és candidata per Ciutadans a les properes eleccions municipals de Lleida. Maria, com sempre, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies a tu. Vinga, que vingui la gent a Lleida.
Perquè ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Ens falta saber doncs, d'espectacles i d'activitats que passaran el cap de setmana. Això ja saps que ho fem aquí a l'Espai Groc i que, com sempre, estem ben acompanyats. Amb nosaltres, la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes. Encantada d'estar de nou amb vosaltres després d'aquest parèntesi.
Sí, és veritat.
De Setmana Santa.
I tant que sí. També està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I també ens acompanya avui el Josep Ramon Jové. Josep Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Si hi ha el Josep Ramon en línia, ja saps que hem de parlar de jazz, perquè, a més, jo de veritat crec que sempre ho dic així, tenim la gran sort de que el Josep Ramon és de casa nostra i durant aquests darrers anys... És per fer un llibre, Josep Ramon, d'això, la quantitat d'artistes i propostes d'alta qualitat i de nivell internacional del món del jazz que has portat a Lleida.
Bueno, sí, algun dia escriure unes memòries i no sé, però no sé, perquè si he portat moltes coses també és perquè ja he viscut molts anys. O sigui,
Josep Ramon, tenim el jazz acústic i justament avui divendres a 8:45 del vespre a l'Auditori Enric Granados tenim una proposta que crec que és molt especial, eh?
Sí, perquè avui doncs arriba a Lleida l'Ariel Bringuez i ens presenta el seu projecte Nostàlgia Cubana. L'Ariel Bringuez és un músic extraordinari, un saxofonista cubà de primeríssima divisió i un home doncs, que té un gran, jo diria que té un gran coneixement dels llenguatges de la música afrocubana, del jazz i del que està relacionat doncs, amb aquestes sonoritat. És un privilegi, realment, poder gaudir a Lleida d'aquest concert.
No en tenia cap dubte, però vull dir que sort que n'has parlat bé perquè el tenim en línia. Ariel Bringuez, què tal? Buenos días.
Buenos días. Un placer escucharlo, hombre.
Hola.
No había avisado a Josep Ramón que estabas en línea, pero no tenía dudas de que iba a hablar bien de ti, ¿eh?
Estamos conectados, así que nos queremos. Entonces eso es como la base de cualquier asunto. Entonces está todo alineado.
Ariel, supongo que para ti Nostalgia Cubana es un concierto muy especial, ¿verdad?
Mira, en sí el proyecto Nostalgia Cubana hasta el momento es lo más sincero, lo más conectado con mi background musical, con... Es un disco que sale de la reflexión, es un proyecto que sale de la reflexión, la contemplación de cómo ver a Cuba desde la distancia y verme a mí mismo reflejado en ello. Y bueno, son las canciones básicamente con las que he crecido, pero más que las canciones es una dimensión que se cultivaba en casa de pequeño, de descarga musical, tertulia, de diálogo, de conversación. Utilizando la música como lenguaje. Uh-huh. Yo vengo de una familia musical, una familia que le da cobertura a este punto del bolero, el danzón, las tradiciones y demás.
Uh-huh. Josep Ramón, vamos a poner en contexto, ¿quién es Ariel Bringuez en el mundo del jazz?
Bueno, hombre, se podría, yo creo que lo más directo sería lo que he dicho antes, es decir, que es un músico enorme, un grandísimo saxofonista, un profundo conocedor de los lenguajes de la música improvisada, de la tradición afrocubana y también afroamericana, pero no sé, se podrían decir mil cosas de él, porque es un hombre que, además de haber liderado con talento sus propios proyectos, pues también ha contado con la confianza de otros músicos grandísimos, no solo del ámbito de las músicas improvisadas, sino también de otros territorios, pues para poner su saxo y su talento en grabaciones, en conciertos. O sea, yo pienso que es un músico completo, pienso que es un músico dotado de un enorme talento y que al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, sino que es evidente que también tenemos una gran suerte, ¿no? Y esto yo no sé si Ariel lo comparte conmigo, porque no sé si le gustaría estar en Cuba, ¿no? Pero el hecho de tenerlo cerquita, pues facilita que podamos disfrutar de su arte.
Cierto, por Europa, básicamente con los mismos músicos que son grandes amigos, que son familia directamente. Entonces, hacer una música que me identifica, que a su vez cada músico está seleccionado, o sea, están en la misma misión. Mi misión es emocional, o sea, mi misión es directamente ver de qué manera podemos utilizar la música como herramienta de vida para poder compartir lo que somos y salir todos reforzados de un concierto. Tú sabes, lo más interesante que tiene el jazz es que está conectado con la vida, porque es... tiene la improvisación como materia prima, entonces lo que va a suceder en Lleida es una cosa, es un documento que solamente, un documento de vida que solamente pasará ahí, pasa aquí, quiero decir, y entonces eso como artista, como creador me parece muy relevante. Lo voy a hacer, como te decía, con grandes amigos, con gente que está plenamente identificada con la música que estamos haciendo, que tiene un respeto por las tradiciones y al mismo tiempo tiene ese punto de irreverencia que hace que la música siga en expansión, o sea, porque estamos tocando tradiciones de Cuba, pero desde hoy. Uh-huh. Y tengo también la ilusión por compartirlo ahí, bueno, por compartirlo esta noche aquí en Lleida, y básicamente, bueno, es emoción y plenitud lo único que puedo, las palabras que me vienen así rápido.
Pues a las 8:30 en la sala 1 del Auditorio Enric Granados, podéis comprar las entradas todavía, ¿eh? auditorienricgranados.cat. Yo creo que después de escoltar a l'Ariel, tenim clar que és una d'aquelles altres cites que no ens podem perdre. Josep Ramon, otra cita, ¿eh? Como decía, de esas que no te la pierdas, que es única.
Bueno, es una cita ineludible porque, bueno, Ariel ha explicado muy bien. O sea, yo creo que en la última intervención de Ariel ha puesto de relieve pues que aquí es escuchar música, pero también es llegar a una cosa muy profunda, una cosa que va a tocar el terreno emocional de las personas que la escuchen. Yo estoy convencido de que será una gran noche, no solo
porque conozco este espectáculo, sino también pues, por otras ocasiones en las que he coincidido con Ariel. Yo he sentado en el patio de butacas allí en el escenario y nunca, es un músico que nunca te deja indiferente, es un músico que llega, que hace que a la gente se le ponga la piel de gallina, sí, ¿no? con sus intervenciones, y por eso estoy convencido de que todo el mundo que venga va a disfrutar mucho y sin duda será un gran concierto.
Pues Ariel Brínguez, oye, que te agradezco muchísimo que nos hayas podido atender a punto de llegar a Lleida, y hoy a las 8:30 tenemos una cita para recrear el ambiente sonoro de la Cuba de los años 50,
Me falta un detalle muy importante, muy relevante, que sin esto no, nada. Y es públicamente agradecerle a este hombre que estaba hablando ahí, que acaba de decir esas palabras tan bonitas, agradecerle siempre la cobertura, la oportunidad, agradecerle también, o sea, Lleida tiene que agradecerle también a este señor que lo he visto siempre preocupado por ofrecer propuestas de calidad, sincera, de gente, de artistas que estén comprometidos verdaderamente.
Pero, Ariel, si yo le decía que tenía que escribir un libro, eso es
Ramón. Sí, lo escuché al principio. ¿Claro? Y me parece una idea muy
¿claro?
que tiene que llevar a cabo directamente, ¿no? Que no se quede aquí en el aire, en una cosa filosófica.
Venga, oye, Josep Ramón, si no tenías faena, ya lo ves, te estamos aquí mandando deberes,
Exacto. Claro, sí.
Oye, gracias, Ariel, muy bonito todo lo que te lo agradezco de corazón. Siempre pensar en los
sincero, no hay afán de nada, simplemente compartir la verdad, decirte ahí que
pues,
muchas gracias.
Ariel Brínguez, oye, que ha sido un placer, y con ganas esperando que llegue a las 8:30 de esta noche. Gracias por estar con nosotros, enhorabuena. I Josep Ramon, una altra figura d'aquestes de talla mundial i un altre concert d'aquells de escoltar-lo i sentir-lo, les dues coses,
Exactament.
Molt bé. Sí. Josep Ramon, una abraçada gran.
Gràcies, una abraçada, moltes gràcies.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs ara que marxem cap als faraons del Caixa Fòrum, Maribel, no s'ha mogut el faraó?
No s'ha mogut. Estaran fins al dia 23 de juliol i bé, val a dir doncs, que aquesta Setmana Santa doncs, han fet un rècord de visitants.
És que això tira molt, tu vull dir.
Tira moltíssim, sí, però també hem constatat una qüestió, no? Que Lleida és un destí de turisme familiar i de curta durada i bé, hem rebut molts visitants per descomptat, doncs, de Lleida i l'entorn, però també, doncs, de moltes ciutats de la geografia espanyola, no? De gent d'Àlaba, de Múrcia, de Sevilla, moltíssima gent, doncs, ha visitat, doncs, aquesta exposició que, i jo m'atreviria a dir que és una exposició única, tant en el temps com en l'espai.
Maribel, és la exposició, com bé has dit, fins al juliol. Sí? Ara sí que sembla que està molt lluny, però que el temps passa volant, per tant, si ja hi heu d'anar, no us espereu el darrer dia. Hem de seguir reservant plaça per entrar, que és gratuït.
És
simplement per controlar l'aforament.
Sí, perquè
no hi hagi moment que no et puguis ni moure.
Sí, és per raons doncs, de seguretat i també de confortabilitat.
Això ho podem fer a la web?
A la web.
O a l'arribar allí, directament?
A l'arribar allí, doncs, directament. Sí, així és.
Maribel, de cara a la setmana vinent?
Doncs mira, de cara a la setmana vinent i de cara doncs, a dilluns tenim un espectacle teatral, Una gavina, que serà doncs, interpretada per Mar Ulldemolins, que és una actriu de teatre, de cinema, molt coneguda perquè ha sigut protagonista en moltes sèries, entre elles Ben del Pla, ben segur que molts de les persones que ens estan seguint, doncs, la coneixen. I bé, ella, doncs, ens interpretarà, doncs, una gavina, una versió de la gavina del drama, d'un dels millors drames de Chekhov, no? I aquesta activitat forma part del cicle Grans Mestres del Teatre, en el qual una vegada, doncs, al trimestre, més o menys, a Caixa Fòrum Lleida, oferim, doncs, un espectacle, doncs, de cambra, en el qual, doncs, la paraula és la protagonista d'aquest espectacle, doncs, teatral, no? Aquesta activitat doncs tindrà lloc el dilluns dia 17 d'abril a les 7 de la tarda i bé, com deia, doncs és una versió, és una adaptació de la gavina de Txékhov, feta doncs per Francesc Ferran Cerro, no? Aquesta activitat és una col·laboració amb el Teatre Fortuny de Reus i bé, val a dir doncs que el ritme de venda d'entrades és molt bo i llavors doncs sí que animo doncs a les persones que ens estan escoltant doncs a gaudir doncs d'aquest clàssic que tindrà doncs una visió doncs molt contemporània.
Això ho teniu a caixaforum.org/Lleida, aquesta com tota la resta d'activitats, i des d'allí doncs també podeu reservar la vostra plaça, la vostra entrada, De cara a dimarts.
Doncs mira,
comença un nou cicle,
Un nou cicle que porta per títol Paraules de ciència, en el qual al llarg de 4 dimarts consecutius, diversos científics seran entrevistat per diverses persones també lligades doncs en el món de la ciència i en el que s'analitzaran doncs diversos temes, no? I comencem doncs amb un plat fort, aquest dimarts dia 18 d'abril a les 7 de la tarda tindrem a la matemàtica Clara Grima, val a dir que no és la primera vegada doncs que ve a CaixaForum Lleida, sinó que ha vingut en diverses ocasions i sempre que ha vingut ha sigut un èxit absolut. I en aquesta ocasió doncs serà entrevistada per José Prado Bassas, que ell és també professor de matemàtiques a la Universitat de Sevilla, i parlaran doncs centraran doncs la seva entrevista en la importància que tenen les matemàtiques. En la Covid hem vist que les matemàtiques tenen una importància impressionant per analitzar doncs tots aquests models, no? I en aquesta entrevista ens demostraran doncs quins són els ets i uts de les matemàtiques i veurem doncs que són la clau per entendre doncs tots els models, però també totes aquestes mentides o totes aquestes boles que s'han anat pronunciant,
sí, sí,
en el marc doncs de,
suposo,
de la Covid.
Suposo que no, però estaria bé que convidéssim a alumnes de primària.
Sí.
Ja de parlo de primària i d'ESO perquè li perdin la por les matemàtiques.
Sí,
no?
sí. Es tracta d'un
format... És una d'aquella assignatura que
sí.
O t'entre o és la...
Sí.
O és la bèstia negra.
És la bèstia negra. Doncs amb aquest format, que no és una conferència des del punt de vista doncs tradicional o acadèmic, sinó que és una entrevista, és un format doncs molt amè, en el qual doncs serà doncs un diàleg entre aquests dos grans matemàtics i per descomptat doncs amb la intervenció doncs del públic, el qual doncs està convidat a intervenir en cada moment.
Que bé. Ja sabeu que el CaixaForum, com bé ens explicava al principi la Maribel, tenim Egipte, l'essència d'Egipte amb el tema del faraó i tot el tema de piràmides i tota la societat. Però hi ha una cosa que quan parles d'Egipte també és clau i és que de fet dona vida, que és el riu Nil.
És el riu Nil.
I el riu Nil és també el protagonista de dimecres.
Sí, d'un cicle de conferències que porta per títol Històries del Nil.
És que del riu Nil deu de poder escriure 40.000 històries, no?
Sí, 40.000 històries, no? Durant 4 dimecres consecutius analitzarem diverses personalitats de l'antic Egipte, les quals doncs han viscut doncs fets insòlits i que d'alguna manera doncs ens descobriran tots els ets i uts d'aquesta antiga doncs civilització, no? I comencem doncs aquest cicle de conferències que serà impartit únicament per l'egiptòleg David Rull amb la conferència que porta per títol Els orígens de la civilització faraònica, no? I en aquesta ocasió ens endinsarem als antecedents d'aquesta gran civilització, concretament amb un rei, amb un governant local que va viure al quart mil·lenni abans de Crist, que és Escorpí. I que d'alguna manera doncs veurem en ell doncs quins van ser doncs els antecedents de la cultura faraònica.
Molt bé. I ja per acabar, dijous, també amb aquestes trobades que ens organitzen el CaixaForum, arriba el Cristian Flores,
una vegada doncs al mes convidem doncs amb un jove creador el qual doncs arriba doncs a CaixaForum Lleida per explicar-nos doncs la seva trajectòria artística. I en aquesta ocasió doncs tindrem a Cristian Flores.
què fa Cristian Flores? Pues Cristian Flores es dedica doncs a fer doncs vídeos. De fet, ell ha fet un vídeo molt 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 viral que porta per títol Velázquez, jo soy guapa, que està dedicat doncs a les menines i que d'alguna manera ell fa amb l'humor és la seva forma preferida doncs de veure doncs la quotidianitat, no? I en aquest en aquesta trobada doncs tindrem l'oportunitat de descobrir tots aquests vídeos que en Cristian Flores doncs ha anat fent al llarg de la seva jove trajectòria artística, i ho farà doncs acompanyat de Xavi Menós. Xavi Menós, val a dir doncs, que és col·laborador habitual del diari Segre, ha fet diversos continguts digitals per diversos artistes, com ara doncs, Shakira, Elvira Lindo, i que d'alguna manera, a través doncs, d'ell, ens ajudarà doncs, a conèixer doncs, més pròximament doncs, la figura de Cristian Flores.
Molt bé, gràcies Maribel.
A vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I marxem cap a la Biblioteca Pública de Lleida, Antònia, perquè avui, ja aquesta tarda, ja teniu la inauguració de l'exposició Geografies.
Exactament.
De Josep Vallverdú.
Exactament. Aquesta tarda, a les 7 de la tarda, donarem el tret de sortida en aquesta exposició, que és una exposició produïda per la Diputació de Lleida, per mitjà de l'IEI, que forma part, o sigui, forma part de l'exposició Als fons, que en el seu moment va cedir Josep Vallverdú a la Biblioteca de la Universitat de Lleida, i nosaltres com a biblioteca, que també hi col·laborem. Estic molt contenta de com ha quedat l'exposició. És espectacular, crida molt l'atenció perquè hi ha una gran taula central amb els 300 títols de Josep Vallverdú. És,
quants, sembla, quants?
300
títols. Sí, és veritat que ho vas dir la setmana passada. Josep Vallverdú. No fa dos,
eh? Des de producció pròpia a traduccions que va fer abans de dedicar-se més a tot el que era la literatura infantil i juvenil. Té més de 70 traduccions d'obres de novel·la negra, d'obres de coneixements, vull dir que també és una faceta molt desconeguda. Ahir just estàvem muntant-la i una noia que va passar va dir, diu, aquest és el llibre de llengua catalana que jo vaig fer el batxiller.
Imagina't, és
un llibre fet per Josep Vallverdú, perquè realment en aquests 100 anys ha fet moltíssim de tots els gèneres i de tots els aspectes. I bé, l'exposició fa un recorregut una mica amb l'excusa dels llocs que ell ha viscut, fa un recorregut a la seva vida, a la seva obra, i al final l'objectiu final i prioritari és que durant aquest any tots coneguem, els que encara no coneguin, Josep Vallverdú, i sobretot, que tots llegim Vallverdú. Que més enllà de les persones que van llegir el Rovelló quan eren jovenets, que ara en aquest moment...
I perquè estava obligatori.
Que en aquest moment tinguin les ganes de conèixer pues, això, el Vallverdú que parla de les seves memòries, el Vallverdú poeta, i el Vallverdú amb molts, molts aspectes. I des de la biblioteca, a part de lo que és l'exposició, nosaltres farem una mostra de fons. L'exposició la tindrem fins al 20 de juny, i des d'aquí doncs això, animem que les persones vinguin a veure l'exposició i que sobretot que marxen amb un llibre de Josep Vallverdú i que aprofitin a llegir-lo.
Sí, això sí. Amb això arribeu al cap de setmana i dilluns comenceu la setmana de Sant Jordi.
Sí, tenim...
Aviam, jo ja ho sé, és la Biblioteca Pública de Lleida i a priori sembla que no els hagi d'afectar, però els afecta, perquè l'Antònia i tot el seu equip són inquiets i sempre pensen a fer més coses, anem a fer activitats i històries. I ja saps que ens ho van explicar ja fa molts anys, eh? Vosaltres feu el tema de la revetlla de Sant Jordi per no interferir dins del que són els actes purament de Sant Jordi, que per cert aquest any duren el cap de setmana, almenys a Lleida, dissabte i diumenge, tot i que el dia de Sant Jordi és diumenge. Eh? Però abans d'arribar a divendres, teniu... dos documentals, sí? Encara, eh? Comencem per dilluns.
Nosaltres, només dir que demà tenim una sessió doble també per a nadons, de 6 mesos a 3 anys. Només un omeno perquè està tota plena, ja. I que també volíem que és una sessió de contes i de cançons, perquè pensem que també és iniciar aquí els nens amb tot aquest tema. El dilluns, efectivament, tenim el documental del mes, que és aquest mes ens toca Memòries del Tsunami, que és una història sobre fantasmes i esperits que mostra com les onades del tsunami que va trasbalsar el Japó segueixen vives en l'imaginari col·lectiu. Mm-hmm. És com tots aquesta sèrie de documentals, és un documental de posar damunt de la taula realitats i temes que a vegades no els tractem prou, i per mitjà del documental es pot fer. Aquest dilluns les persones que vulguin el poden venir a veure presencialment a la biblioteca a les 6 de la tarda, i durant 15 dies tothom que vulgui se podrà descarregar un codi i el podrà veure des de casa seva. Perfecte. En línia.
La solució híbrida que dèiem, que és molt bona.
Molt bé.
A la meitat de la setmana, que això és un tema que arrel de la pandèmia, afortunadament, perquè qui ho pateix necessita que se'n parli, tot el tema de la salut mental.
Exacte.
Aquí teniu un documental d'això.
Tenim la projecció d'un documental. El que és la coordinadora de salut mental de Lleida ens va comentar precisament el que dius tu, no? Que aquest tema que gràcies potser a la pandèmia s'ha perdut la por de posar-lo més damunt de la taula i de tot, i que és una bona oportunitat sempre per parlar-ne, per normalitzar-ho i perquè, bueno, que tothom que tingui inquietuds o que tingui dubtes ho pugui escoltar i pugui veure el que hi ha. Llavors es van proposar la projecció d'aquest documental Momo, el vol del núvol, que és al voltant de la salut mental des de la perspectiva de gènere i sobretot dins del marc de la creativitat. Tindrem la directora i les dos protagonistes. Faran, a part de la projecció del documental, que és un documental relativament curt, tindrem després, sobretot, el diàleg i el col·loqui amb la directora i les dues protagonistes.
Molt bé. I llavors ja, divendres, la revetlla.
Revetlla de Sant Jordi.
La revetlla de Sant Jordi a la Biblioteca Pública de Lleida.
Sí, no, les biblioteques públiques de Catalunya.
Ho feu molt bé. A mi aquesta idea ja et vaig dir que m'encantava.
Jo, sincerament, també m'hi sento molt còmoda. Quan va sortir aquesta iniciativa del Servei de Biblioteques vam trobar que era una molt bona idea, que és això, deixar el protagonisme del Sant Jordi a les llibreries i al carrer, i que la gent, sobretot, que vagin a comprar llibres i que gaudeixin, no? I que és el dia de les llibreries. És el llibre de les llibreries, i per tant, des de les biblioteques el que hem de fer és donar suport, però no treure cap protagonisme. I llavors es va treure aquesta figura de la revetlla de Sant Jordi. Nosaltres la farem el divendres dia 21, començarem a mig matí a les 11 del matí amb una mostra de novetats o de recomanacions de Sant Jordi, no tant les darreres novetats, perquè pensem que aquestes s'han d'anar a buscar a les llibreries, però bueno, que tothom que vulgui també que tingui accés a llibres de cara al Sant Jordi. Això ho farem al matí, i a la tarda tenim un espectacle infantil, que és El Llop Feroce, que és un espectacle al voltant, precisament, dels contes populars i també del tema de la lectura de contes. És una manera de celebrar el Sant Jordi, que ens semblava...
I de portar famílies a la biblioteca.
I de portar famílies a la biblioteca, que esperem, doncs, això, que vinguin a...
És que és tan important. Jo això ho he pres molt amb vosaltres i ho he experimentat. Atraure a les famílies els equipaments... No ja pels pares, sinó per les filles i pels fills, que de petits i de petites veguin normal anar al CaixaForum, anar a una biblioteca, anar a un auditori, evidentment, a veure activitats adreçades a la edat que tenen, però és tan important.
És
això
és
fer cantera.
És la clau, és la llavor del futur.
Ho hauríem de veure normal, veure famílies... Sí. No ho hauríem de veure normal, ho hauríem de protegir.
De protegir.
Escolta, famílies cap aquí, famílies cap allà.
T'he de dir que per mi continua sent una sorpresa i que sempre em produeix molta alegria quan passo per la biblioteca i vaig, especialment divendres i dissabtes al matí, l'espai de la biblioteca, que és l'espai de 0 a 3 anys, i és que hi ha quantitat de pares amb els nens asseguts a la falda, mirant contes, d'altres asseguts a terra amb els nens. Ens va costar molt en aquest espai explicar que no era un xiqui parc, no era un lloc en què els pares s'asseien en una butaca i els nens jugaven, sinó que era un espai de relació, un espai d'aprofita-ho.
És que és la clau, això que estàs dient.
Aprofita-ho, assenta't amb el nen, mireu un conte, que el nen el triï, que remeni, que busqui, però després tu estiguis per ell i aquella estoneta estiguis amb ell mirant el conte. Mira, només aprofito per dir que ahir precisament vaig veure també un documental del 30 minuts que parlava del tema dels mòbils amb els nens, i em va cridar molt l'atenció perquè no parlava tant de l'ús dels nens que fan el mòbil, que també, sinó de l'ús que els pares fan del mòbil quan estan amb els nens.
Correcte. I... per això et dic que al final els nens, sí, ens agradi o no, miren el que fan els pares.
Sí, però a part de mirar, si tu estàs assegut amb un nen mirant el conte i en lloc d'estar al 100% amb el teu fill o filla participant, donant-li aquell protagonisme, aquella interacció que el nen se va deixant anar, que va mirant, que fa sorolls, que busca, que tal. Si en lloc d'això tu estàs mirant el mòbil, perquè resulta que t'ha entrat un missatge de vida o mort, perquè entenem que tots els missatges
són de
vida o
mort, realment, sí.
T'estàs perdent una oportunitat molt gran. I el nen ho percep com una interrupció.
Sí, sí, totalment. I és que ho és.
I de veritat que ens omplim la boca de parlar del tema dels mòbils amb els adolescents i amb tot, i potser sí que tots també hem de reflexionar del tema del mòbil amb la gent adulta, i especialment aquestes estones de qualitat que passem amb els nens, que tots els que treballem sabem que a vegades ens costa trobar o gaudir d'aquestes hores, de dir, ostres, doncs conscienciem-nos, no? De dir, aquestes estones passem-les amb ell. I que, a més, el conte és una molt bona excusa per connectar amb els nens.
Doncs escolteu, que ens plantem a les dues. Avui ha estat amb nosaltres el Josep Ramon Jové, és l'organitzador del Jazz Acústics, i l'Ariel, que és el saxofonista, que estarà aquest vespre a l'Auditori Municipal Enric Granados, la Maribel Tos, directora del Caixa Fòrum, i l'Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública. Que tingueu bon cap de setmana. Ens tornem a escoltar divendres vinent a les portes del Sant Jordi.
Exactament. Això mateix.
Doncs apa, les dues. Soc el Ricard Álvarez. Bon cap de setmana. Dilluns, i tornem a les 12:20 aquí a Cope Lleida.